Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. El Consell de Govern d'avui farà oficial el relleu que s'ha conegut a les darreres hores. Josep Aloy dimiteix com a director general de Turisme. Segons fonts de l'executiu, és una sortida pactada, es jubila i el substituirà Miquel Àngel Rosselló, que era fins ara assessor tècnic. El canvi es produeix just uns dies abans del World Travel Market, la primera de les tres grans fires turístiques abans de la pròxima temporada, i just un moment en què molts hotels donen per tancada la d'enguany, coincidint amb el final de l'octubre a moltes zones turístiques de les Balears. Aquest cap de setmana és el darrer en què aquests establiments estaran oberts. Algunes cadenes han preparat celebracions de Halloween dirigides a un públic de residents i després ja tancament fins l'any que ve. Alguns estiren un poc més, per exemple, a la platja de Palma, prop de dos terços dels establiments continuaran oberts, però així com avanci el novembre només en quedarà prop d'un 20%. Ho explica Pedro Marín, president de l'Associació Hotelera de la Zona.
Entre aquesta setmana i la que ve, pues, només queda entre un 62 i un 65%, que m'han passat les dades avui, dels hotels oberts.
És divendres 31 d'octubre. I la crònica política encara la marca la compareixença de Pedro Sánchez d'ahir, el president del govern espanyol, al Senat pel cas Koldo.
Todo lo que ha hecho el Partido Socialista es absolutamente legal, como hemos demostrado ante el Tribunal Supremo cuando se ha requerido información sobre la financiación del partido, sobre sus gastos. Pero bueno, en todo caso, lo que le quiero decir, señoría, es que Caja B ha habido en otro partido político y ahí está la sentencia de la Audiencia Nacional.
Va ser una sessió de 5 hores, molt tensa i amb retrets continus. El també secretari general del PSOE ha negat sobresous i l'existència d'una caixa B en el Partit Socialista.
Una sessió marcada pels retrets, per les interrupcions, que amb el senador del PP, Alejo Miranda, va anar a més.
Mientras algunas personas agonizábamos en las UCIs, sus compañeros de partido, sus compañeros de Peyó, su número 2 y su número 3, en quienes ustedes confió, estaban intentando hacerse de oro a costa del sufrimiento de muchas personas.
El president del govern va defensar que el PSOE va ser implacable en expulsar Avalos del partit. Sánchez va negar haver tingut cap relació amb el presumpte comissionista Víctor de Aldama i que la seva dona tingués res a veure amb el rescat d'Era Europa.
El magatzem d'armes i munició del Ministeri de Defensa vol construir que el Ministeri de Defensa vol construir la base aèria de Son Sant Joan estarà a prop de 400 metres d'alguns habitatges al nucli de Sa Casa Blanca.
El coronel en cap de la base aèria de Son Sant Joan, Carlos de Montemayor, assegura que el magatzem de munició no té cap perill per a la població, per als 350 soldats de la base, ni per l'aeroport de Palma, i lamenta que s'ha exagerat.
Yo he leído cosas que hablan de un silo de misiles. Si uno se va a internet, a Google, y busca un silo de misiles, es lo que aparece con los malos de las películas, ¿no? Con los misiles gigantes.
El pla de l'Ajuntament de Palma ha aprovat una iniciativa de Podem per demanar al Ministeri de Defensa que paralitzi la construcció d'aquest magatzem.
Ja ha quedat en llibertat el treballador d'una residència geriàtrica de Campos que va ser detingut dimecres per l'agressió sexual a 4 companyes i a una usuària.
El jutge de guàrdia l'ha deixat partir després que l'home de 39 anys s'hagi acollit al seu dret a no declarar. La investigació va començar arran de diverses denúncies contra ell per un presumpte estocament.
I a les portes de Tots Sants parlam d'un canvi de tendència en el món funerari. Per primera vegada s'incineren més cadàvers que no els que se sepulten.
A tot l'estat la diferència és mínima i les persones que varen optar per la cremació l'any passat va ser del 50%, poc més. Una xifra semblant a la que va registrar la funerària Parc de l'Auba, al Llevant de Mallorca, però que queda molt per davall de la realitat que es viu a Palma, on s'incineren el 65% dels morts.
En parlarem avui a l'informatiu. També serem a la Rambla de Palma, on anirem a comprar flors. Ja està tot muntat. Les floristeries d'allà han muntat aquestes típiques parades que cada any es despleguen i venen molt més gènere. És el moment en què se'n venen més de tot l'any. I avui, en un reportatge en profunditat, parlarem del dol més dolorós que existeix, la mort d'un fill.
Els explic que a mi m'agraden molt les estrelles en cova. De fet, dins la meva classe hi ha una estrella en cova de color groc, ben grossa, vull dir, i els me demanen Clar, i jo els he dit que el meu fillet és en el cel. I me diuen, però era molt petit, era molt gran. I jo els he dit, bueno, era petit. I els explico un poc que tenia una malaltia.
Escoltant-ne Caterina Dalmà Oliver, és mestra d'educació infantil i els seus alumnes de Felanitx ja es veu amb forces d'explicar-los la pèrdua.
Avui en parlarem perquè per recordar la memòria de tots els infants i els adolescents que han mort i per empatitzar també amb les famílies, aquest diumenge el metge del Centre de Salut de Porto Cristo, ciutadellenc de naixement i manacorí d'adopció, Sergi López, correrà en bicicleta, a peu i nedarà centenars de quilòmetres durant tot el dia.
Abans, però, ampliam, vos explicam la informació esportiva perquè l'Atlètic de Balears guanya el Nàstic de Tarragona i jugarà la segona ronda de la Copa del Rei. Magda Estelric, bon dia.
Bon dia, victòria i objectiu complert pels blanc i blaus que ahir a l'estadi Balears varen fer forts contra un rival de primera federació, el Nàstic de Tarragona, a qui varen guanyar per 2-0, que varen marcar Juanmi Durán i Guillem Castell. Atlètic Balears i Mallorca són els dos equips balears que continuen a la Copa. El sorteig de la segona ronda se celebrarà dia 11 de novembre. I l'Illes Balears Palma Futsal guanya l'Eix Rudim Txec el segon partit dels mallorquins a la Champions. El conjunt d'Antonio Vadillo es va imposar per 3-1 i un empat a la darrera jornada aquest dissabte li bastarà per ser primers de grup.
I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui ens espera una jornada bastant tranquil·la en termes generals. Avui el sol serà el protagonista, acompanyat, això sí, per alguns intervals de núvols baixos, també de núvols prims, molt poca cosa, esperant que el sol sigui el que marqui aquesta jornada. D'altra banda, el vent bufarà de llebeig i això tindrà diferents conseqüències. D'una banda, quant al mar, aquest vent bufarà entre fluix i moderat i això farà que a la costa més exposada el panorama marítim estigui marcat per la maror i d'altra banda també afectaran el termòmetre, ja que ens impulsarà una massa d'aire càlid provinent del nord d'Àfrica i això farà que avui notem una pujada de la temperatura màxima, sobretot al nord-est de cada una de les illes. Esperant que els valors més elevats d'avui girin entre els 23 i els 25 graus aproximadament. Fins i tot de forma puntual podríem acabar superant aquest llindar. I d'altra banda, en vista el cap de setmana, també continuarem amb unes condicions tranquil·les. El sol continuarà sent el protagonista, acompanyat per algun núvol, això sí, i d'altra banda, la temperatura també continuarà elevada per aquí aquestes alçades de l'any. Ara mateix tenim a Mallorca 13 graus a Lloret, 15 a Inca i de 9 a Dellà. A Menorca 17 graus a Calamorell i de 8 a Mahó. I a les Pitiuses 15 graus a Santa Eulària i de 9 a Eivissa.
Ara són les 7 i 7 minuts amb Rafa Andrés al control tècnic i Aina Morales, Toni Escanelles i Caterina Banya a la redacció. Escoltau l'informatiu matí.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
El Consell de Govern d'avui ha de ratificar la dimissió del fins ara director general de Turisme, Josep Aloy. El número 2 del conseller Jaume Bauçà ha presentat la renúncia aquesta setmana, una dimissió que arriba quan falten només 3 dies perquè s'inauguri una de les fires turístiques més importants per les Balears, la World Travel Market de Londres. Serà el pròxim dia 4 de novembre.
I s'espera que avui s'anomeni el substitut d'Aloy, que previsiblement serà Miquel Àngel Rosselló, que fins ara era assessor tècnic escrit precisament a la conselleria. Fonts de turisme asseguren que és una sortida pactada. Quan Aloy va assumir el càrrec, ja va pactar que no acabaria aquesta legislatura perquè volia gaudir de la seva jubilació.
Mentre tot això passa a la conselleria, a moltes de les zones turístiques de les Balears, aquest cap de setmana és el darrer en què els hotels estaran oberts. Algunes cadenes han preparat celebracions de Halloween dirigides a un públic de residents. Són sobretot pensades per a famílies amb infants. Els tancaments d'hotels seran generalitzats a partir de dilluns a Cala Ratjada, Can Picafort, Platges de Muro i el Port d'Alcúdia.
Algunes zones, com per exemple la platja de Palma i Serenal, el percentatge és ara un poc superior. I així ho explica Pedro Marín, president d'aquesta associació hotelera.
Entre aquesta setmana i la que ve, pues, només queda entre un 62 i un 65%, que m'han passat les dades avui, dels hotels oberts.
Tanmateix, així com abans, si el novembre just quedaran un 20% dels hotels oberts a Platja de Palma i a Serenal, segons Marín, en aquest temps de l'any no val la pena llançar temporades.
Per aquestes fetges ja no llancen aquest tipus d'ofertes. Si els hotels estan previst per tancar a final de novembre, a meitat de novembre, i veuen que les ocupacions no són bones, en comptes de tirar una oferta que no arribaran al client perquè no tenen marge de maniobra, el que fa és adonantar el tancament.
Acaba l'octubre i acaba també l'activitat de les llicències temporals de taxi, les que s'afegeixen a l'estiu per poder assumir l'increment de demanda. A Palma i a Eivissa, el sector parla d'un començament de temporada i d'un final més fluixós que l'any passat, però d'un juliol i agost bons en general. Així i tot, a Vila calculen una caiguda del servei d'entre un 10 i un 15% respecte de l'any passat.
Una baixada causada per diversos sectors, entre els quals que hi ha hagut més competència legal i il·legal i que s'han emès unes 150 llicències estacionals que també que s'han fet també amb una part, podríem dir, d'aquest pastís de l'empresa dels taxis. Ho ha explicat el president de la Federació de Taxis d'Eivissa, que és Toni Roig.
Aquí a Eivissa hi ha hagut molta més competència legal o alegal, hem tingut molta més competència i, a part d'això, el servei de taxi s'ha reforçat amb un número bastant més elevat de llicències estacionals que s'escaivava el 2024.
A Palma aquest estiu s'han emès 200 llicències temporals que també acaben l'activitat. Ara el president de Pimem Taxi, Vial Moragues, creu que no fa falta tant de reforç, ja que el maig i l'octubre aquestes llicències estacionals sobraren un descens de la demanda, per descens precisament de la demanda en aquesta temporada. Un fet que el sector vol tractar amb l'Ajuntament a la vegada que denuncia incompliments de conveni per part d'aquest segment de negoci.
Haurem de discutir el tema de ses temporal, perquè com dic, en maig i s'octubre ja són innecessaris, si l'any que ve entrem o no entrem. També hi ha hagut un descontrol bastant generalitzat per part d'algun concessionari d'aquestes llicències temporals que no han complit en sa norma de que són llicències que s'han fet per reforçar el servei de la ciutat i ho han incomplit. L'Ajuntament en té coneixement, però no han pres medides.
Moragues ha fet un balanç positiu de la temporada, ha destacat que Palma en general no ha quedat desabastida de taxis, ni hi ha hagut col·lapse, manco en dies puntuals, com sí que ha passat altres estius.
I un centenar de treballadors públics es van concentrar ahir davant de la delegació del govern central a les Illes per demanar que es descongelin els seus sous i deixar de perdre poder adquisitiu.
No más parches, queremos avances. No más parches, queremos avances.
¡Más allá! ¡Queremos negociar!
¡Más retribución! Menos...
Són alguns dels lemes que et sentiren durant la manifestació conjunta d'UGT, Comissions Obreres i el CESIF. Els sindicats no descarten convocar vaga general al sector públic durant el mes de desembre si el govern central no atén a les seves peticions. Pau Bou es porta veu del CESIF i denuncia que han perdut el 20% de poder adquisitiu d'ençà de 2010.
El ministre Òscar López s'ha de ser-ho negociar ja. No podem esperar més. Els empleats públics estan en el límit. I això no afecta només els empleats públics, que és el més important. Afecta a tota la ciutadania. Empleats públics que no estan bé són serveis públics deficients.
I quan són les 7 i 13 minuts, parlant de la crònica política, perquè encara amb el ressò de la comissió del Senat del cas Coldo, avui ens quedem amb un titular. Pedro Sánchez admet haver cobrat alguna despesa en efectiu i sempre en factura. El que és cert és que la compareixença del president del govern espanyol no va aclarir algunes de les incògnites que encara hi ha en aquest cas, en una sessió de 5 hores, molt tensa i amb retrets continus. El també secretari general del Partit Socialista ha negat sobresous i l'existència d'una caixa B en el Partit Socialista.
I tot ha estat en un interrogatori molt i molt tens. El president del govern central ha qualificat la comissió d'investigació del cas Coldo de comissió de difamació.
Todo lo que ha hecho el Partido Socialista es absolutamente legal, como hemos demostrado ante el Tribunal Supremo cuando se ha requerido información sobre la financiación del partido, sobre sus gastos. Pero bueno, en todo caso, lo que le quiero decir, señoría, es que Caja B ha habido en otro partido político y ahí está la sentencia de la Audiencia Nacional.
Y también de convertir la comisión en un circo.
Parece que el sentido común en esta comisión de difamación no...
No. Oiga, hay un señor Sánchez,
serán retiradas esas palabras del diario de sesión. No,
bueno, yo creo que esto es un circo más que una.
Bueno, esa es su opinión. Si ese es el respeto que usted le tiene a una institución...
Ja ho veig, per tant, una sessió ben marcada pels retrets i les interrupcions que amb el senador del Partit Popular, Alejo Miranda, va anar a més.
Mientras algunas personas agonizábamos en las UCIs, sus compañeros de partido, sus compañeros de Peyó, su número 2 y su número 3, en quienes ustedes confió, estaban intentando hacerse de oro a costa del sufrimiento de muchas personas.
El president espanyol va defensar que el PSOE va ser implacable en expulsar Ábalos del partit. Sánchez va negar haver tingut cap tipus de relació amb el presumpte comissionista Víctor de Aldama o que la seva dona tingués res a veure amb el rescat d'Era Europa.
I també hem sabut que la militància de Junts ha avalat, sense sorpreses, la ruptura del partit amb Pedro Sánchez després que gairebé el 87% hagi votat a favor. Són els resultats de la consulta telemàtica en què han participat 6.300 militants i que va finalitzar ahir a les 6 del capvespre. Només un 10% hi va votar en contra i un 3% ho va fer en blanc.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7:15. El magatzem d'armes i de munició que el Ministeri de Defensa vol construir a la base aèria de Sant Joan estarà de més 400 metres d'alguns habitatges al nucli de Sa Casa Blanca. Serà una construcció en forma d'iglú, els murs seran de formigó i tindran un gruix d'entre 40 i 50 centímetres. Un dipòsit dissenyat per contenir de manera segura fins a 75.000 quilos d'explosius.
Precisament sobre aquesta qüestió n'ha parlat el coronel en cap de la base aèria de Sant Joan, Carlos de Montemayor, assegura que el magatzem de munició no té cap perill per la població, per als 350 soldats de la base, ni tampoc pel mateix aeroport de Palma. Explica que només servirà per al material que necessiten en el dia a dia.
Un almacén para guardar armamento, municiones, de tener algo en la propia base y no tenerlo que traer desde Puntiró, porque eso mejora lo que es la logística, porque tenemos en el mismo sitio donde se opera lo que haga falta. Pero ya digo, o sea, lo importante que creo que es para la ciudadanía es que no hay ningún peligro para nadie civil ni nadie se tiene que preocupar.
Tanmateix, les paraules del coronel de Montemayor no han servit per tranquil·litzar la ciutadania ni tampoc les formacions polítiques. El pla de l'Ajuntament de Palma ha aprovat una iniciativa de Podem per demanar al Ministeri de Defensa que ho paralitzi, una proposta que ha comptat amb el vot a favor de totes les formacions excepte Vox.
Però els veïnats de la zona estan especialment preocupats després que hagi transcendit que el projecte està més avançat del que s'esperava inicialment. Pere Sensós, el president de l'Associació de Veïnats de Sa Casa Blanca.
I sé que l'Ajuntament sobre aquesta qüestió és probable que hi pugui fer o poc o res. Però el que sí que els hi demanam i els hi exigim és que, com a mínim, l'Ajuntament es posicioni públicament i clarament en contra d'aquest búnquer.
L'aeroport de Palma, per cert, ha estat notícia també, a part de per la construcció d'aquest magatzem, perquè a partir del pròxim 4 de novembre i fins al mes d'abril es tancarà la terminal D. En faran una renovació integral del sostre. Durant aquest període els vols es traslladaran al mòdul C. I destacant també altres qüestions, perquè agents de la Policia Nacional han alertat de la manca de personal per atendre el fenomen migratori. Tenen els mateixos agents d'estrangeria que fa 3 anys, són una vintena, mentre que a conseqüència del fenomen migratori la feina ha crescut, expliquen, un 1000%.
La direcció del centre de menors ha explicat que el 100% dels infants arriben en embarcacions fins a les illes, tot cercant una vida millor. Una falsa expectativa, diuen, creada a través de les xarxes socials i que es trenca, de fet, quan coneixen la realitat una vegada toquen terra. Aquí, a més, es troben amb la barrera idiomàtica. Es becari migrant Malià, arribat a Eivissa amb 17 anys.
Un poco difícil, porque es muy peligroso, muy peligroso. Somos 25 personas en un barco pequeñito. Acabamos nuestra gasolinera y segundo día en el mar. Estamos esperando el morir, pero al final va a llegar el Cruz Roja para llevarnos nosotros.
I la cap de secció de protecció de menors del Consell d'Eivissa, Josefa Soria, assegura que aquest darrer any arriben amb més problemes de salut perquè, com que hi ha més migrants, ja no es té tanta cura amb les condicions climatològiques.
Nos encontramos que llegan en peores condiciones de salud por el transcurso del viaje en la patera, pues que pueden llegar con quemaduras, problemas médicos pues derivados de la deshidratación que han requerido pues ingreso hospitalario.
Així mateix ho van explicar ahir mateix a la trobada organitzada per Càritas, que va reunir a gent de la Policia Nacional, també la mateixa Càritas, el Fons Pitius de Cooperació i els tècnics del Centre de Menors d'Eivissa.
I les pluges de primera hora del matí d'ahir es van fer notar especialment a la zona central de Menorca. Entre les 8 i les 9 del matí, es Mercadal varen registrar més de 50 litres per metre quadrat, uns ruixats intensos en poc temps que van fer que a les 8 i mitja es desbordassin alguns torrents com el de Binissarraet, el camí de Tramuntana des Mercadal, i que algunes tanques s'inundassin. Joan Taltavull, pagès de Ses Cases Noves, és un dels agricultors que es van veure afectats i reclama més neteja dels torrents.
Aquí hemos afectat, bueno, aquí baix les hectàrees que teníem ferrades en el torrent, o les parcel·les que teníem sembrades de feia poc, i quan estan petit, quan ve molta d'aigua, ho rebassa un poc. I que els torrents no estan com haurien d'estar.
Són les 7 i 20 minuts. Les dones que pateixen una discapacitat tenen 10 vegades més risc de ser víctimes de violència, sigui física, sexual o microviolència. Així ho va assegurar la doctora en psicologia de la Universitat d'Oviedo, María Ángeles Alcedo, que ahir va participar en una conferència de la UIB. Amb aquesta xerrada va iniciar el programa d'actes de la universitat amb el motiu del 25N.
María Ángeles Alcedo ha lamentat que els darrers estudis apunten que tan sols 3 de cada 10 dones amb discapacitat denuncien haver estat víctimes de la violència. Segons la psicòloga clínica, es tracta d'una violència silenciada. A més, diu que una part important de les denúncies que s'interposen es retiren per por.
Cuando hay una dependencia importante, no solamente económica, sino emocional, de quien te cuida, de quien te apoya, que puede ser tu pareja, pero pueden ser cuidadores externos, pueden ser el entorno institucional donde estás, etcétera, etcétera, el miedo a perder, es decir, ese vínculo, esa protección hace que las mujeres no denuncien.
La doctora ha destacat que les dones amb discapacitat pateixen múltiples violències i ha demanat que se'ls deixi de sobreprotegir.
I ha quedat en llibertat el treballador d'una residència geriàtrica de Campos que va ser detingut dimecres per agressió sexual a 4 companyes i a una usuària. El jutge de guàrdia l'ha deixat partir després que l'home de 39 anys s'ha acollit al seu dret a no declarar.
La investigació va començar arran de diverses denúncies contra ell per uns presumptes tocaments. Els fets es remunten el passat estiu, quan hauria abusat sexualment de 4 companyes de la residència de gent gran de Campos, en el qual feia feina, i d'una interna, quan suposadament el feia un massatge.
I els acusats de planejar un atemptat a Inca van declarar ahir a l'Audiència Nacional. La majoria només varen voler contestar les preguntes dels seus advocats.
Admeten haver tingut algun tipus de contacte amb Tariq, que predicava a la mesquita d'Inca i que els va demanar fer un enregistrament per instar els joves a seguir un bon camí a la vida. Però neguen que tingués un objectiu d'adoctrinament dels menors musulmans.
Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid. Un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I quan són les 7 i 23 minuts, avui posam al descobert el dol més dolorós que existeix, la mort d'un fill. El que malauradament sovinteja més del que pensam, qui de nosaltres no tenim un familiar, un amic de la infantesa mort, avui hi posam el focus a partir de la història de vida d'una mare. Caterina, has parlat amb ella.
Així és, Anselm, quan fa ja gairebé 4 anys d'ençà de la mort del seu fill, Caterina Dalmà Oliver sent que ja pot començar a recuperar, així ens ho ha dit al dia a dia, les petites alegries, les rialles que va silenciar amb la partida d'Antoni quan només tenia 7 anys i mig. Ell és mestre d'educació infantil i als seus alumnes de Felanitx ja es veu amb coratge, ja es veu amb forces d'explicar-los aquesta pèrdua. Admet que li va costar molt, moltíssim, arribar a poder contar la mort del seu fill petit amb naturalitat després d'anys de dol molt i molt dolorós. Ella creia que mai podria tornar a viure la vida.
Els explico que a mi m'agraden molt les estrelles en cova. De fet, dins la meva classe hi ha una estrella en cova de color groc, ben grossa, vull dir, i ells me demanen. Clar, i jo els he dit que el meu fillet és en el cel. I me diuen, però era molt petit, era molt gran. I jo els he dit, bueno, era petit. I els explico un poc que tenia una malaltia.
De fet, aquesta està l'Amcua, que té la mestra dins el seu imaginari, simbolitza el seu fill estimat, qui va morir d'una malaltia rara sense diagnosticar. És per això que, segons la mare, no s'han de perdre mai els rituals per acompanyar el traspàs, com vestir-se de negre o encendre espelmes. Antoni no hi veia, tampoc no hi sentia ni podia caminar, va morir, ho han de recordar, el 21 de desembre de l'any 2021. I per transmutar el dolor en amor, diu la mare que primer cal que les famílies vulguin treballar-se el dol. Sense voluntat és molt difícil sortir-ne. Ens assegura, la primera passa, explorar, expressar-se, demanar ajuda i deixar-se ajudar també. Després arriba el moment de tenir-ho tot molt present cada dia.
He fet molts cursos de dol, he fet molts cursos de teràpia, he anat molt a la psicòloga, i m'han ajudat molt a poder ara reconvertir el dolor en amor.
Però heu de saber que transmutar el dolor en amor no és gens fàcil en una societat que defuig totalment del dolor, que no se'ls mira de cara, plorar, contar, expressar-se. La necessitat de sentir el dol de les mares i dels pares, padrins i tiets, contrasta i molt amb les complexitats d'un acompanyament com cal. Per això els experts adverteixen que s'ha de respectar sempre el procés, sovint molt llarg, dels progenitors, mai forçar-los a sentir-se bé, a fer una vida normal, si no poden o no volen. El millor és escoltar-los, acompanyar-los. Esbel Ferrer, psicòloga especialitzada en dol.
En els principis estan tan desolats que, per exemple, cuinar, passejar, fer una volta, rentar-se, adreçar-se a casa, tot això són coses tan males de fer per ells, que de vegades coses tan simples com dir-li te fa ganes d'anar a fer un passeig, o t'he duit un pot de cuinat que he fet a casa nostra.
La Caterina Dalmà, la mare, explica que tenen present el seu fill petit cada dia de la setmana. Assegura que Antoni els va venir a ensenyar moltíssimes coses també al seu fill gran, en Manuel, que ara té 17 anys.
En Manuel ha vist morir en Toni moltes de vegades perquè les crisis que tenia no eren fàcils. Ha hagut de telefonar a pal·liatius, ha hagut de telefonar a na Geroni i ha hagut de fer coses amb un nen de 5 i 6 anys. Vull dir, però en Toni mos va venir a ensenyar moltes coses i mos van venir a ensenyar que no, lo més important no és veure les cataratas del Niàgara, no. Lo més important és veure el teu fill, que no hi veu, no hi sent, no pot caminar, però que un dia te riu.
I per tenir en Toni ben present, com recordar la memòria de tots els infants i els adolescents que han mort i empatitzat també en les famílies, aquest mateix diumenge, el metge del Centre de Salut de Porto Cristo, ciutadella de naixement i manacorí d'adopció, Sergi López, correrà amb bici i a peu i nedarà centenars de quilòmetres durant tot el dia.
No estem acostumats a sofrir, no ens agrada sofrir, no volen sofrir i ningú ens ha mostrat a sofrir. I aquesta mort d'un fill és, crec que, un dels dolors més inimaginables i més duraders que te pot acompanyar durant la teva vida.
I de just aquest divendres, coincidint amb la prèvia, podríem dir, de Tots Sants i just uns dies abans d'aquest acte, d'aquesta proesa, podríem dir, de córrer en bici, a peu i nedant centenars de quilòmetres, hem volgut parlar d'aquesta història. Ara anem amb el resum de premsa. I avui a les portades dels diaris editats a les Illes hi ha molta societat.
És així. Diari de Mallorca, per exemple, obre amb un cas d'un restaurant que ha tancat les portes perquè no pot fer front als 6.000 euros de lloguer que els hi demanen els propietaris. En titular, denuncies un cas d'assetjament escolar extrem a un institut de Palma. Última hora, explica que dimiteix Josep Eloi, ho han dit ja en aquest espai informatiu a l'obertura. El Cervell diu de l'estratègia turística del govern. Foto en aquest cas per la gent que viu a Son Bordó i desesperada, explica el diari, demanant una solució habitacional. A l'Estela endavant els digitals. Ara Balears du el tema de Son Bordó i com un dels principals, més explicat, això sí, diu que varen fer una protesta a cort contra el seu desnonament. Altres, com la que Balears, diu que un municipi de la Serra de Tramuntana demana 18 anys de residència per permetre l'accés a un pis protegit a Solla, però mantenen l'incògnita el titular, i Mallorca Diario parla de la possibilitat de posar el carnet de conduir als 17 anys i fer un any de conducció acompanyat, i a partir del 18 ja poder fer-ho tot sol. A les Pitiuses, el periòdico preocupació per la dimissió també de Josep Aloi, és el titular de la portada en aquest cas, però el que mostra en fotografia és un homenatge que es va fer a les figures històriques eivissenques, al cementeri de Vila, que és també la fotografia que trobam a la portada del diari. I pel que fa al Menorca, el que explica és que un concurs de 30 anys de durada blindarà els amarraments al Club Marítim de Mau.
Hem arribat ara a les 7:30, és moment de repassar quines són les notícies més destacades d'aquest divendres. El Consell de Govern d'avui farà oficial el relleu que s'ha conegut a les darreres hores. Josep Aloi dimiteix com a director general de Turisme. Segons fonts de l'executiu, és una sortida pactada, es jubila i el substituirà previsiblement Miquel Àngel Rosselló, que era fins ara assessor tècnic.
El canvi es produeix just un dia abans de la World Travel Market de Londres i just en el moment en què molts hotels donen per tancada la temporada, coincidint amb el final d'octubre, moltes zones turístiques aquest cap de setmana moltes zones turístiques és el darrer en què els hotels estaran oberts. Per exemple, la platja de Palma, prop de dos terços continuaran oberts, però així com abans, si el novembre només quedarà obert aproximadament el 20%, explicava Pedro Marín, president de l'Associació Hotelera d'aquesta zona.
Entre aquesta setmana i s'aquí ve, només queda entre un 62 i un 65%, que m'han passat les dades avui, dels hotels oberts.
I la crònica política encara la marca la compareixença d'ahir de Pedro Sánchez, president del govern espanyol, al Senat pel cas Koldo.
Todo lo que ha hecho el Partido Socialista es absolutamente legal, como hemos demostrado ante el Tribunal Supremo cuando se ha requerido información sobre la financiación del partido, sobre sus gastos. Pero bueno, en todo caso, lo que le quiero decir, señoría, es que Caja B ha habido en otro partido político, y ahí está la sentencia de la Audiencia Nacional.
Va ser una sessió de 5 hores, tensa, on també el secretari general del Partit Socialista va negar sobresous i l'existència d'una caixa B en el Partit Socialista.
Una sessió marcada per retrets, per interrupcions, amb el senador del PP, Alejo Miranda, que va anar a més.
Mientras algunas personas agonizábamos en las UCIs, sus compañeros de partido, sus compañeros de Peyó, su número 2 y su número 3, en quienes ustedes confió, estaban intentando hacerse de oro a costa del sufrimiento de muchas personas.
El president del govern va defensar que el PSOE va ser implacable en expulsar a Ábalos del partit.
I el magatzem d'armes i de munició que el Ministeri de Defensa vol construir a la base aèria de Sant Joan estarà a prop de 400 metres d'alguns habitatges al nucli de Sa Casa Blanca.
El coronel en cap de la base aèria de Sant Joan, Carlos de Montemayor, assegura que el magatzem de munició no té cap perill per la població, per al 350 soldat de la base ni per l'aeroport de Palma, i lamenta que la situació s'ha exagerat.
Yo he leído cosas que hablan de un silo de misiles. Si uno se va a Internet, a Google, y busca un silo de misiles, es lo que aparece con los malos de las películas, ¿no? Con unos misiles gigantes.
El ple de l'Ajuntament de Palma ha aprovat una iniciativa de Podem per demanar al Ministeri de Defensa que paralitzi la construcció d'aquest magatzem.
I ha quedat en llibertat el treballador d'una residència geriàtrica de Campos, que va ser detingut dimecres per la presumpta agressió sexual a 4 companyes i a una usuària.
El jutge de guàrdia l'ha deixat partir després que l'home de 39 anys s'hagi acollit al seu dret a no declarar. La investigació va començar arran de diverses denúncies contra ell per un presumpte estocament.
I avui a les portes de Tots Sants serem en directe a la Rambla de Palma, on ja hi ha col·locades totes les flors que es preveu que es venguin per aquestes dates tan assenyalades, i també parlarem d'un canvi de tendència en el món funerari, perquè per primera vegada s'incineren més cossos que no els que se sepulten.
A tot l'estat, la diferència és mínima. Les persones que varen optar per la cremació l'any passat va ser de molt poc més d'un 50%, una xifra semblant a la que ha registrat la funerària del Parc de l'Auba, al Llevant de Mallorca, però que queda molt per davall de la realitat que es viu a Palma, on s'incineren el 65% dels morts.
I pel que fa al temps, quina jornada esperam avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui hem encetat una jornada bastant tranquil·la en termes generals. El sol serà el protagonista, acompanyat, això sí, per alguns intervals de núvols baixos i també de núvols prims. D'altra banda, el vent bufarà de llebeig, ho farà entre fluix i moderat. Això afectarà l'estat del mar, esperant que la costa més exposada estigui marcada per la maror, mentre que les costes situades al nord-est de les illes sí que tindran un panorama marítim més tranquil. D'altra banda, la temperatura també augmentarà. Ens arriba una massa d'aire càlid provinent del nord d'Àfrica i això farà que avui les màximes puguin arribar a superar de forma molt puntual el llindar dels 25 graus. Però en general, esperant que els valors més elevats d'avui girin entre els 23 i els 25 aproximadament. I hem vist el cap de setmana també continuarem amb unes condicions tranquil·les. El sol continuarà sent el protagonista, acompanyat per algun núvols, i d'altra banda, la temperatura també continuarà en un valors més elevats dels que serien habituals en aquestes alçades de l'any. Ara mateix tenim a Menorca de 8 graus a Sant Climent i de 9 a Ciutadella. A les Pitiuses, 16 graus a Sant Antoni i 20 a Cala Jondal. I a Mallorca, 11 graus a Vilafranca, 15 a Palma i de 8 a Santanyí.
Informatiu Matí. Esports.
En els esports, l'Atlètic Balears guanya el Nàstic de Tarragona i jugarà la segona ronda de la Copa del Rei. Magda Estelric, bon dia.
Bon dia, victòria i objectiu complet pels blanquiblaus que ahir a l'estadi Balear es varen fer forts contra un rival de primera federació, el Nàstic de Tarragona, qui varen guanyar per 2-0. Un gol de Juanmi Durán al minut 4 i un altre de Guillem Castell al 82 varen permetre els de Luis Blanco continuar vius a la competició copera. El tècnic de l'Atlètic Balears molt content.
Hemos partido desde la ilusión, eso siempre ayuda y han podido sacar todo el fútbol que llevan. Más allá del planteamiento, más allá del rival que teníamos, que era un equipazo, pues el equipo la verdad que ha estado fenomenal en todo, en todas las fases, a nivel de energía, a nivel de juego, a nivel de todo.
Després d'algunes jornades d'incertesa de joc a la Lliga, l'equip va recuperar ahir a la Copa la seva millor versió.
Bueno, hoy solo puedo felicitar al equipo, no solo al equipo, a la afición, a todo el mundo que engloba el Atlético Baleares, porque más allá de haber pasado una eliminatoria importante, que vamos a jugar contra un equipo de primera división, es lo que hemos transmitido hoy en el campo, todo, así que muy contento y espero que esto también nos sirva para seguir creciendo como equipo y yo creo que esto nos va a venir muy bien.
Ara l'Atlètic Balears jugarà contra un equip de primera divisió, Mallorca, i precisament l'Atlètic Balears són els dos representants illencs que continuen vius a la Copa. El sorteig de la segona eliminatòria et celebrarà dimarts, dia 11 de novembre, i l'eliminatòria jugarà també a partit únic la primera setmana de desembre. I per cert, el Mallorca prepara el partit de Lliga d'aquest diumenge contra el Betis, que aquesta temporada, per obres al seu estadi, juga a la Cartuja. Arrasate torna a perdre Toni Lato, el lateral tornava de lesió aquesta setmana, però es va tornar a fer mal dimecres al partit de Copa. El club ha informat que Lato pateix una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra i l'evolució determinarà la seva disponibilitat de cara a les pròximes setmanes. La jornada 11 de primera comença avui vespre a les 9 amb el Getafe Girona i el Betis Mallorca. Diumenge a les 9 del vespre el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I a la Champions de Futbol Sala, segona victòria de l'Illes Balears Palma Futsal. L'equip d'Antonio Vadillo va guanyar ahir a l'Skrudim Txec per 3-1, dos gols d'Alisson i un altre d'Ernesto. Sentim la valoració de Vadillo del tècnic, que lamenta no haver aprofitat totes les ocasions que va generar l'equip.
Contento por la victoria, insatisfecho un poco con el resultado, porque creo que hemos generado muchísimas ocasiones y no puede ser esta falta de acierto, ¿no? En un espacio tan reducido se iguala mucho si no convierte las ocasiones, y creo que hoy, tanto la primera parte y sobre todo también la segunda, pues era para haber llegado a la parte final con un marcador mucho más amplio y a partir de ahí pues no padecer tanto.
Amb aquestes dues victòries, el Palma li bastarà un empat a la darrera jornada dissabte per classificar-se com a primers de grup.
Es verdad que de cara a la siguiente ronda no importa o ser primero o segundo, sí tercero, pero primero o segundo entras en el mismo bombo y con las mismas prioridades, pero nuestro objetivo es quedar primero, ¿no? Entonces el sábado contra Semi pues va a ser un partido bastante exigente, más allá que ellos han perdido hoy, es un equipo de aspirante, ¿no? Un equipo que está hecho para ganar la UEFA Champions League y nosotros pues una buena prueba de fuego para como ayer mostrar nuestro nivel competitivo y seguir creciendo, ¿no?
El Semei, el rival d'aquest dissabte, va perdre ahir per sorpresa contra l'Etoile francès per 4-3. Aquesta main round destaca per la seva igualtat. Ho explica el golejador d'ahir del Palma, Ernesto.
Es que, la verdad, mirando ahí todos los grupos, creo que lo nuestro ahí es muy equilibrado, ¿no? Pero estamos jugando en casa, es un factor muy, muy favorable para nosotros, pero tenemos que demostrar aquí dentro de la pista.
Dissabte jugarà a Somoix la darrera jornada d'aquesta primera fase de la Champions. A partir de les 7:30 podreu seguir el partit entre el Palma i el Semei per IB3 Ràdio. I el Gasifred d'Eivissa, també de futbol sala, ja coneix el seu rival per la pròxima ronda de la Copa del Rei. Es tracta d'un equip de la primera divisió, el Jaén Paraíso Interior. Aquesta eliminatòria es jugarà també a partit únic i es disputarà el pròxim 18 o 19 de novembre a Eivissa, la Blanca Dona. I en bàsquet, a primera FEP, aquesta jornada només competeixen l'Èstia Menorca i el Palmer Bàsquet. Els mallorquins, que viuen un aterratge complicat a la categoria, volen aconseguir un resultat positiu en fora de Somoix i poder sumar la seva primera victòria. L'equip de Marco Justo ha incorporat el base Hansel Atencia. El colombià reforça l'equip després de la lesió de Joan Feliu. Explica el tècnic.
Va pintar bé i todo parece que, bueno, que puede estar entre un mes y medio de baja. Hemos reaccionado bien con la incorporación de Hansel y eso nos permite pues pasar a trial 2 y poder ajustar todo un poquito más. Viene de un contrato temporal en Estudiantes, estuvo en Estudiantes ya, demandábamos eso, ¿no? Un base generador, un base anotador.
El Palmer jugarà demà dissabte a les 5:30 a la pista del Zamora i també demà, però a les 7, l'Esti Menor que visita la pista de l'Ourense. I a la Lliga Challenge, les líders, la Azul Marino, que suma un ple de victòria, 5 de 5, juguen diumenge a les 12 al Palau d'Esport de Somoix contra el Sant Feliu.
Gràcies, Matt. Deixem, arribem a les 7:40. Ara fem una petita pausa i tot d'una ampliem la informació estatal. La política està marcada encara per la Dana, per l'anunci de Carlos Mazón, que ha dit que farà una compareixença en els pròxims dies.
Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad y más de 70 años, con la renta vitalicia de Vitarrenta, recibes un dinero sin moverte de casa. Llama gratis al 91-197-1700. Vitarrenta, tu vida con más rentas.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Pues jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente. No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara conscienciar la gent que era important fer qualque cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Són les 7:42. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciat una compareixença en els pròxims dies en relació amb la Dana. Ho ha anunciat l'endemà del funeral d'estat per les víctimes en què va ser increpat per les famílies.
Me hago cargo del día de ayer, que no dejo de pensar en ello y que lo que significa el día de ayer, lo que ha significado estos días, que tenía y tengo previsto recibir a víctimas precisamente estos días, hoy mismo recibo una familia y permítame que haga una reflexión un poco más allá después de haber reflexionado con ellas, después de haber hablado con las víctimas que tenía y que tengo previstas incluso en el día de hoy. Y habrá una comparecencia en los próximos días sobre esta cuestión.
Mentrestant, l'Associació d'Afectats de l'Horta Sud demanda la Generalitat Valenciana i el Govern pels danys ocasionats en la Dana del dia 29 d'octubre.
Reclamen danys morals per la pèrdua de familiars, a més de danys físics i també de béns, tant vehicles com habitatges. En total, demanen indemnitzacions que sumen 58 milions d'euros. La demanda ve signada per 418 persones afectats per la Dana i no es descarta que acabin sumant-se més col·lectius i afectats per la riuada. És el misser Manuel Hernández de Vilches.
Presentó esa reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial por parte de 418 personas que reclaman a la Consejería Valenciana y reclaman a la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Transición, una serie de indemnizaciones. Estas indemnizaciones van dirigidas a paliar los daños que han sufrido estas víctimas.
I Juana Rivas ha denunciat davant els jutjats els maltractaments que la seva exparella, Francesco Arcuri, ha comès contra el seu fill.
Ho ha fet durant la seva declaració com investigada per un possible delicte de sostracció internacional de menors. Ben al contrari, segons el lletrat Carlos Aránguez, les proves permeten dir categòricament que Arcuri és un maltractador.
Estamos rotos, por favor, ayudadnos a acabar este circo porque yo no tengo otro que participar, luchar siempre. Y lo que lo convierte en un circo es que no nos apoyen, que no nos den la razón y que no nos dejen ya descansar finalmente. Pero no me voy a rendir, no me voy a rendir.
No nos vamos a rendir.
I a la crònica internacional, el rei Carles III d'Anglaterra ha retirat el títol de príncep al seu germà Andreu. També l'obliga a abandonar la casa que ara ocupa, segons ha informat el Palau de Buckingham en un comunicat.
El monarca considera que aquestes sancions són necessàries, tot i que Andreu continua negant les acusacions que el vinculen el delinqüent sexual i pedòfil Jeffrey Epstein. Al comunicat, ses majestats volen deixar clar que els seus pensaments i la seva màxima simpatia han estat i seran amb les víctimes i el supervivent de qualsevol forma d'abús.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falta un quart d'hora per les 8 del matí. Fa temps que els usuaris ho reivindiquen i finalment aquest hivern hi haurà per primera vegada línia regulada Aerotip a gran part dels municipis de Mallorca. Hi haurà busos durant tot el dia i de dilluns a diumenge entre Sant Joan i els municipis de Calvià, Inca, Manacosa, Pobla, Alcúdia, Llucmajor o Campos.
I això vol dir que els busos faran aturades durant el trajecte i hi haurà possibilitat de transbord per arribar fins a altres poblacions. Lluïsa Serres, la gerenta del Consorci de Transport.
Amb això intentam que, primer, la gent que fa feina a l'aeroport pugui anar a fer feina amb transport públic tant per anar com per tornar i donar un abast al llarg de tot el dia i a residents o la gent que vulgui emplear transport públic per no haver d'agafar el cotxe, que sigui una alternativa real a l'ús del vehicle privat.
Els horaris de la temporada d'hivern entraran en vigor aquest mateix dissabte, dia 1 de novembre, i es podrà consultar tota la informació sobre el servei al web www.tip.org.
I el govern ha convocat, ho va fer ahir, la comunitat científica, el Consell, la Federació de Municipis i el Departament d'Emergències per elaborar un pla de xoc per l'eclipsi total de sol que es podrà veure des de tot Mallorca dia 12 d'agost del 2026. L'objectiu és evitar un col·lapse en zones com la Serra de Tramuntana, protegir els ciutadans davant possibles aglomeracions i evitar que tanta de gent a la muntanya pugui causar, per exemple, un incendi.
I la d'ahir, de fet, va ser la primera presa de contacte on es va lliurar al govern el mapa d'on es podrà veure l'eclipsi. Bàsicament, a tota l'illa i tot i que especialment a la Serra de Tramuntana on l'administració vol evitar un col·lapse de ciutadans, una massificació que pot resultar, diuen, perillosa, sobretot tenint en compte que és el mes d'agost, el mes més àlgid pel que fa a la pressió poblacional. Antònia Maria Estarelles és consellera de Presidència.
No es preocupa el col·lapse. El que més preocupa és evitar la concentració ja no només de persones, la concentració de vehicles, la concentració que puguin fer tap a un moment donat a diferents llocs i sobretot que ens falten moltes dades. Molts hotelers ja tenen els hotels plens des de fa 2 anys.
Després de crear aquesta comissió permanent i de localitzar els punts on es podrà veure l'eclipsi, ara s'ha d'elaborar tot un pla d'actuació que garanteixi la seguretat ciutadana durant aquest fenomen.
I ho destacàvem als titulars, es consolida un canvi de tendència en el món funerari, ho destacam avui, just a les portes de Tots Sants. Per primera vegada s'incineren més cossos que no els que se sepulten. A tot l'estat la diferència és mínima i les persones que van optar per la cremació l'any passat va ser de poquíssim més del 50%, un 50,11. La xifra semblant és la de la funerària Parc de l'Auba, la zona del Llevant de Mallorca, però que queda molt per davall de la realitat que es viu a Palma, on s'incineren el 65% dels morts.
Així ho constata Joan Sebastià Vidal, que és un dels gestors del Parc de l'Auba, que tenen instal·lacions a Manacor, també fa la nit Sant Llorenç i Montuïri. Explica que el percentatge d'enterraments ha caigut de manera significativa en tan sols un any. Ha passat del 58 al 51%. Diu que aquest canvi de tendència hi té un paper important, la qüestió generacional, i descarta que es degui a qüestions econòmiques.
Estava en situació de que tenia això el més econòmic enterrar, que tenien propietat. Ara, si una persona ha d'adquirir això, els costs de l'inici en si és el més que ha de servei funerari, que seria l'adquisició en propietat de que inici. I en el cas de que s'opti per l'opció de lloguer, només durant 15 anys i el cost queda equiparat.
Aquesta nova realitat fa que els cementeris i també el servei complementari s'adaptin i, per tant, ofereixin espais adaptats. De fet, el gerent de l'empresa funerària municipal de Palma, Carlos Martínez de Tejada, explica que al Camp Sant Palmassà hi ha el Bosc de la Vida.
És un espai en el que se podran depositar cenizas. Les cenizas tienen un alto nivel de pH y un alto nivel de salinidad y estamos poniendo en marcha un proceso que permita reducir estos temas y poder depositarlas en vasijas de tierra cocida, como se hacía hace 4.000 años. Las vasijas permiten que el agua, porque son vasijas permeables, solo salgan las que permitan alimentar árboles. Este Bosque de la Vida van a ser árboles alimentados por esas cenizas.
Martínez de Tejada, però, avisa que a ciutat només es pot garantir disponibilitat de nínxols pels pròxims 10 anys. Es refereix tant a unitats disponibles com també a unitats que estan en procés de caducitat i que, per tant, s'hauran de tornar a concedir.
Les concessions de unitats d'enterramiento tienen unos derechos y, por supuesto, también unas obligaciones. Las obligaciones, pues, es necesario que sean cumplidas.
I pel que fa als preus del servei funerari, s'han mantingut al llarg dels darrers anys malgrat la pujada de l'IPC. El que sí que ha augmentat ha estat l'IVA, que ha passat de ser del 7% a un 21%.
Augmenta, per tant, el preu dels serveis funeraris i segurament també de tot allò que té a veure amb retre homenatge als difunts. Aquests dies els cementeris tenen més visites que la resta de l'any, moltíssimes més, perquè som a les portes de Tots Sants. Demà és dia 1 de novembre i un dels rituals més habituals és dur flors als cementeris. A Palma, un dels llocs amb més concentració de floristeries és la Rambla, i allà hi ha Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Ja han obert les floristeries?
Ja fa estona que han obert i també fa una bona estona que ha sortit el sol a ciutat i les flors llueixen en tot el seu esplendor en aquestes paradetes. N'hi ha de tot tipus, però predominen els estranys, en el cas dels cossiols, i en els centres que han muntat ja flors de tot tipus, des de roses, clavells, gladiols, com una combinació de colors que és pràcticament infinita, i fins i tot flors que són de diferents colors, una mateixa flor de diferents colors. Hi ha, com dèiem, flors de tot tipus, per a tots els gustos, però sempre per retre homenatge als difunts, aquells que ja no hi són. Ara mateix no hi ha molta afluència de gent comprant o interessant-se per aquestes flors. Sí que dèiem que totes les floristeries estan obertes. Els quiosquets que durant tot l'any allotgen aquestes floristeries s'han ampliat amb carpes i també amb parasols. Alguns tripliquen fins i tot la seva capacitat habitual per donar a l'abast a la demanda, que aquests dies s'incrementa notablement per mor del Dia de Tots Sants. Aquestes ampliacions, aquests envelats, es varen instal·lar dimecres de matí i estaran previsiblement fins demà, que és el dia fort, el Dia de Tots Sants. Demà ja és previsible que tothom que vulgui ja hagi comprat les flors i les hagi duit als cementeris. Es preveu que el major volum de vendes s'acumulin entre avui capvespre i demà, i en aquests moments podem veure preus que oscil·len des dels 8 euros d'una planta petita d'estranys fins a centres que poden arribar oscil·len entre els 20 i els 40 euros en alguns dels casos.
I d'aquesta és la situació a la Rambla. Hi ha molta varietat de flors, de tamanys i també, per descomptat, de preus. Un es pot gastar pràcticament el que vulgui. Segur que ben aviat s'anirà animant i s'aniran acostant compradors en aquesta Rambla de Palma i també a totes les floristeries de les Balears. Ara són les 7:53.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I I ara vos feim una pregunta que tenen en comú Menorca i gairebé totes les Balears, podríem dir, i l'illa de Guam, de l'oceà Pacífic. Tenen en comú l'afició pel tir de fona. És així, i un grup de foners de Guam han visitat Menorca per segona vegada convidats pel foner santlluisser Lluís Pons. Ens ho explica Gemma Carrasco.
L'amistat entre menorquins i guamians va sorgir en un campionat mundial de tir amb fona i cada una de les trobades fins ara ha servit per compartir històries, coneixements i tècniques. La diferència és que Guam, que forma part d'un arxipèlag d'illes conegudes com Marianes, a 13.000 quilòmetres d'aquí, el practica gairebé tota la població. Tothom sap que és una fona i ara encara es troben projectils al terra dels antics foners, tal com explica el foner guamià Gualo Rosario.
In our island, sling, everybody knows what is a sling. And we have many, many artifacts on the ground.
Un fet que desperta admiració entre els foners menorquins que reconeixen que aquí no és un esport tan reconegut. Sentim els foners Lluís Pons, Joan Barber i Maria Caimaris.
Per totes les bales i projectils de foners per totes les illes, aquí a Menorca no en troben tantes. Per tant, potser ells tenien molt més foners que nosaltres per la gran quantitat de troballes que s'han fet allà a nivell de balística, per exemple. Bueno, és un fet per donar un parell de voltes, no?
Tu arribes a silla, ets i mostres la fona i diuen, ostres, és una fona, ostres, deixa'm la, ja tiraré. Aquí ets i mostres els fiets i no saben el que és.
Aquesta gent ja m'agrada molt perquè ja fa uns anys que ens coneixem i són molt bona gent i són molt de la terra i són molt de la mà i són igual que nosaltres i jo m'encanta que hagin vingut en aquesta illa.
I així el que antigament va servir per lluitar contra els enemics i per protegir-se dels perills de totes dues illes, ara s'ha convertit en el seu nexe d'unió.
I l'escenògraf alemany Armin Heinemann, ànima del Festival Òpera d'Eivissa, torna al Palau de Congressos de l'illa amb el seu darrer espectacle. Sueños fusiona el tango creat per la companyia Tango Amado amb Verónica Palacios i Omar Quiroga amb la dansa japonesa Buto.
El buto és la dansa contemporània nascuda després de la fi de la Segona Guerra Mundial per mort de l'horror i el pacifisme generats pel llançament de les dues bombes atòmiques contra el Japó el 1945. A Sueños, la dansa nipona serà interpretada pel ballarí Matilde Javier Ciria. Fa mesos que assaja a Barcelona sota la supervisió d'Armin Heinemann i amb la companyia Tango Amado de Verónica Palacios, impulsora inicial de l'espectacle. Escoltam el director artístic arribat a Eivissa el 1973, que ha pensat en mesclar dues danses com el tango i el buto.
Es como el ballet clásico. El ballet clásico cuenta un argumento con el lenguaje del cuerpo y es un lenguaje bien definido. Nosotros hacemos la misma cosa, hablar y comunicar un argumento, pero lo hacemos con el lenguaje del tango y el lenguaje del buto. Y hemos mezclado los dos y es una aventura increíble.
Armin Heinemann és un dels creadors de la marca de roba Paula's Eivissa i impulsor del ja desaparegut Festival d'Òpera d'Eivissa. Confia que a la seva tornada al Palau de Congressos, en aquesta sessió única, diumenge que ve a les 6:30, deixi el cartell de complet. De moment, només hi ha una cinquantena d'entrades a la venda de les més de 400 places de l'auditori.
L'esperit de Neil Young inspira un concert solidari a Palma pel 80è aniversari del mite del rock. Serà aquest dissabte, dia 1 de novembre, a partir de les 6, en què la música torna a demostrar el seu poder per unir cos a la sala 0 del Gremi sota el lema Tour for Disabled World.
Una cita nascuda de l'amor per la música, també del compromís social, on cada nota sonarà amb un propòsit, que és recaptar fons per l'associació Asperger d'aquí de les Illes Balears. Ho explica el programador de la sala, Pau Fornes.
Es una propuesta a la que nos hemos sumado en beneficio de la Asociación Asperger. Entonces, diferentes músicos de la isla se han juntado para rendir homenaje a Neil Young y todo lo recaudado va a ser para la Asociación Asperger de aquí de Mallorca.
I així Armando Lorente, els tradicionals xermiers de Solla, Rei Salitre, Linger i Steve, o No Valentín, entre d'altres. També hi haurà intervencions audiovisuals d'Estil Morris o Joan Tirado, que portaran el seu art des de la distància. Here,